migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Heu pensat alguna vegada en comprar un diari, o escoltar una ràdio, o veure una tele on només posin bones notícies? Només bones notícies, notícies positives. Bé, això és un experiment que es va fer fa temps. Fa temps es va fer aquest experiment de fer un diari, de publicar un diari. Va ser un diari en concret, Fa temps, fa tant de temps que ho vam fer en paper. I era un mitjà de comunicació que només publicava bones notícies. Només bones notícies. Va haver de tancar. Ningú el comprava. Ningú el comprava. I això demostra una cosa. La nostra fascinació per les notícies dolentes. Us heu fixat que sempre que escoltem ràdio, mirem notícies, veiem tele, moltes notícies de les que ens arriben són notícies negatives, de successos, de... Hi ha diferents graduacions de notícies dolentes. Doncs mireu, em sap greu dir-ho, però això ven. Això tira. No sé, i està molt estudiat això, aquesta morbositat humana que té una resposta vital, una explicació, millor dit, més que una resposta, una explicació vital, el per què tenim aquesta tendència de mirar o de llegir aquestes notícies. El true crime, per exemple, les notícies de crims o les sèries de crims basats en autèntics, per exemple. Aquestes coses ens desperten tot allò. Però mireu, i parlant d'informació pura i dura, només alimentar-nos de notícies dolentes afecta a la nostra salut mental. S'ha estudiat moltes coses d'això, s'ha fet molts estudis, però avui parlarem d'un en concret que fa l'IDIBAPS de l'Hospital Clínic de Barcelona. Clàudia Moreno, com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Cruz, què tal?
Avui amb tu tenim una mala notícia, i és sí. Que avui acabes la teva beca amb nosaltres.
Efectivament.
Espero i desitjo que t'ho hagis passat molt bé i hagis après moltes coses.
Moltíssim.
Almenys el que no has de fer.
Sí.
Bé, escolta'm, què em pots explicar de les notícies dolentes?
Mira, et volia portar xifres, però no hi ha cap xifra així exacta i determinant. T'he portat algunes dades, que sí que crec que són rellevants. Mira, hi ha algunes investigacions que s'han fet així per mesurar, i que diuen que entre el 60 i el 80% de les notícies que consumim tracten de temes negatius. Conflictes, guerres, accidents, tots aquests temes. Llavors, amb aquestes dades podríem dir que, en termes generals, 2 de cada 3 notícies de les que llegim tiren més cap a l'extrem negatiu.
I això ens afecta mentalment, no?
Sí, efectivament. Tampoc no sé fins a quin punt és culpa dels mitjans, no? Al final ells publiquen...
No, mira, els mitjans el que volem és que ens escoltin, en aquest cas nostre, que és la ràdio. Si hi ha un tipus de notícies que són les que venen per motius informatius i per motius de consum, doncs són les que donem.
Sí, més enllà d'allò, si passen desgràcies, doncs passen desgràcies, s'hauran d'explicar. Però el tema està en nosaltres. Nosaltres som el problema, per dir-ho així. Entrem en el bucle de clicar en notícies negatives i és quan comencem a patir aquests problemes d'estrès i ansietat que comentaves abans. Llavors, clar, és fàcil pensar, bueno, pues no cliquis, no? Si tant et molesta, no cliquis, però hi ha més coses al darrere. Resulta que tendim a clicar més aquests titulars negatius o violents que els positius, com explicaves al diari aquest, sí. Que va ser un fracàs.
Sí, sí.
És curiós, no et sembla? Quina és aquesta necessitat de patir?
Pues no ho sé, però que ens crida l'atenció és una qüestió clara i, a més, quan es torna tot això una obsessió, evidentment, i encara que no ens n'adonem de tot això, és un poc gota malaia. Va afectant a la nostra moral i a la nostra manera de pensar.
Sí, si al final no saps frenar, no saps posar límits, això s'acaba convertint en una obsessió pràcticament patològica. Vull dir, potser sona exagerat, però de debò que hi ha molta gent que ho passa molt malament per aquest tema de llegir tota l'estona notícies negatives.
Doncs mira, parlem d'un d'aquests estudis que ha fet l'IDIBAPS de l'Hospital Clínic de Barcelona i tenim al telèfon a la Lídia Fortea, que ens parla precisament de tot aquest estudi i d'aquestes notícies i com ens afecten. Lídia, bon dia, benvinguda.
Buenos días, muchas gracias por tenerme.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿por qué venden tanto? ¿Por qué son tan atractivas las malas noticias? Porque parece que todo el mundo vamos ahí a clicar.
Sí, yo creo que las malas noticias nos afectan como emocionalmente más, despiertan unas emociones mucho más intensas que aquellas malas noticias, entonces es como más fácil engancharte a este boom, digamos.
Claro, ahora que tenemos todo este tsunami de inputs informativos entre redes sociales, es que está por todos lados, todo este nivel, todo este número de malas noticias se multiplica. ¿Cómo nos podemos proteger? Porque esto nos afecta psicológicamente.
Sí, la verdad es que nosotros encontramos que una gran exposición a las malas noticias aumentaba la ansiedad y la depresión. Entonces, es difícil teniendo en cuenta que en redes sociales, si una vez que hemos entrado nos van a seguir bombardeando, es limitar un poco nuestro acceso a estas redes sociales o no seguir páginas que nos inundan con este tipo de noticias.
¿Qué conclusiones habéis sacado del estudio que habéis hecho en Lidio Apps?
Pues eso, nosotros investigamos como a 1,000 sujetos un año y vimos varios comportamientos que seguían cada 2 semanas, como mantener una dieta equilibrada, cuántas veces a la semana escuchaban noticias negativas, y hicimos como un análisis para ver qué es lo que más afectaba. Y entre otras cosas, uno de los factores que más nos estaban afectando personalmente era leer muchas noticias negativas. En este caso sería sobre COVID, porque fue durante la pandemia, pero se podría generalizar a cualquier evento.
O sea, a cualquier momento de la historia, porque anda que no hay malas noticias. Si no es el COVID, es Gaza. Si no es la guerra de Ucrania, si no, en fin, es una crisis. De esto nos sobra, o sea, no hay problema. Pero sí, en ese momento lo hicisteis con el COVID, que anda que no había noticias malas con el COVID.
Sí, claro, de incertidumbre, de muertes, de hospitales colapsados. Entonces la gente quiere saber qué pasa, pero entra en un bucle en el que no es capaz de salir. Y entonces se veía como un efecto de un aumento de la ansiedad y la depresión, tanto a corto como a largo plazo. O sea, es algo que tenemos que cambiar.
Esto influenciaba profundamente en el estado de ánimo.
Sí. Fue de los comportamientos que más afectaban.
Es decir, que en un caso extremo se puede caer en una depresión por un consumo excesivo de malas noticias.
No lo sé, te pregunto. Hasta allá, ¿sí? Pero sí realmente impactar en nuestro estado de ánimo y ir empeorando. Me imagino que eso, junto a otros factores, podría llegar a trastornos de ansiedad o depresión.
Claro, no sé hasta qué punto la gente era consciente de que veía malas noticias, porque esta era mi duda siempre. O sea, tú vas informándote, crees que te informas, pero vas hacia un lado o hacia otro. No sé hasta qué punto se es consciente. Y si se es consciente de este tipo de situaciones, o sea, que estás mirando malas noticias, ¿cómo corregirlo para tener un mínimo afectación emocional?
Sí, es que es muy difícil porque tú entras pensando que es normal querer informarte cuando hay una situación así, que es lo que está pasando en el mundo. Pero yo creo que llega un momento que ya no eres capaz de identificar que te está haciendo daño. Pues quieres saber más y vas siguiendo la cuesta, ¿no?
Sí.
Y entonces creo que es importante que seamos conscientes de que esto realmente nos afecta y ser capaz un poco de autorregularnos, de intentar ver, llevo ya 10 minutos en redes sociales, todo mirando noticias sobre el COVID, guerra y tal, tengo que parar y centrarme en mi vida un poco fuera de allá.
¿Y somos capaces, Lidia, de hacer este ejercicio? O sea, de decir, bueno, vamos a ver, calma, que creo que me estoy pasando.
A ver, yo creo que es difícil, pero sobre todo es la conciencia. Yo creo que una vez que somos conscientes de que esto realmente nos está afectando en nuestro día a día, quiero creer que sí que somos capaces de decir, para, o voy a ver vídeos felices de perritos.
siempre son muy recurridos y son muy agradables de ver. Es que hasta los animales de compañía, hasta en ese momento, nos ayudan hasta en esto, hasta en ver vídeos de perritos.
Total, que al menos te da un poco de alegría.
No, y tanto. Lidia, también puede ocurrir, te pregunto, esta sensación tan humana, esta sintomatología tan humana de ver este tipo de noticias, ves que los demás están tan mal que tú igual no estás tan mal, o sea, te mejora porque ves que lo demás es un desastre y tú igual no tanto. No sé si este factor también se da.
Yo creo que sí, que es en plan de... imagínate que tú estás en una mala situación, no tienes empleo y tal. Creo que es algo muy humano. Aparte de empatizar con los demás, también decir, puedo estar peor. Y que te reconforta en plan de, bueno, al menos tengo para comer, no estoy en guerra o...
Sí. No estoy como, perdonadme, como en Gaza o en Ucrania, que lo están pasando fatal, por ejemplo.
Exacto.
O sea, aquello de virgencita, que me quede como estoy, aunque estoy muy mal, pero en comparación a otros aún estoy bien. O sea, es una un poco locura. Y, Lidia, hay una cosa. Recientemente salió un estudio sobre la felicidad durante la edad, donde se veía claramente cómo... Cuando antes los jóvenes eran felices y conforme íbamos creciendo y asumiendo responsabilidades, la infelicidad de la responsabilidad se nos echaba encima, y ahora es al revés, los jóvenes ya son infelices. ¿Hay alguna relación entre este bombardeo de noticias o malas noticias por redes sociales y esta curva de felicidad? Es decir, cuando un joven ve el problema del trabajo, el problema del acceso a la habitacha, etcétera, etcétera, no sé si puede haber alguna relación en esto.
O sea, habría que estudiarlo y de verdad sería bastante interesante, pero yo diría que sí. O sea, estamos inundados con malas noticias negativas, para pensar en el futuro, en plan de no voy a comprar una cana casa, puede que haya una guerra mundial, puede que el cambio climático destroce...
El planeta.
Sí, sí. Entonces, las ganas de vivir yo creo que un poco se destrozan, en plan de qué es lo que me va a quedar en un futuro.
Pues Lidia Forté, investigadora del IDIPAPS, del Instituto de Recerca del Hospital Clínic, oye, muchísimas gracias por explicarnos este estudio que habéis hecho, muy amable.
Muchas gracias a ti.
Un placer, muchas gracias.
Vaya bien.
Igualmente, gracias. Pues nada, yo personalmente voy a quedar con los vídeos de los perritos para ir descontaminando, en este caso, que siempre son muy agradecidos. Ja sabeu, ara, si sou una mica més conscients, possiblement, amb tot el bombardeig que tenim entre xarxes socials i mitjans de comunicació de notícies dures, doncs igual ens hem de relaxar. Claudia Moreno, gràcies per tot.
Moltes gràcies a tu, Cruz.
Que tinguis molta sort. Gràcies per la teva presència aquí amb nosaltres.
Gràcies per l'oportunitat.
Que la Claudia se'ns va ara d'Erasmus, eh?
Sí.
On vas?
A Varsovia, capital de Polònia.
Per què has escollit Varsovia?
Perquè...
Si tenies Andorra aquí al lado.
Sí, però sí que és veritat que m'ho han recomanat molt. Per exemple, la meva cosina, que crec que m'estarà escoltant ara, va anar a Cracòvia, que està a prop, i va ser l'experiència de la seva vida, i dic, jo també la vull viure.
Mira, és una molt bona notícia. Gaudeix, eh?
Moltes gràcies, Cruz.
Molt amable, una abraçada molt forta, Clàudia. Doncs de seguida parlarem de llei de segona oportunitat i d'economia, i en parlarem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo lleváis los transportes? ¿Cómo lleváis el conducir? Sobre todo si sois profesionales. Si, como yo, cogéis el coche los fines de semana, pues mira, igual incluso es un entretenimiento casi, ¿no? Y no le prestas... Sí, le prestas atención. Mira los precios de la gasolina, pero bueno, tampoco... Ahora, si te dedicas, si eres camionero, autónomo, empresario, aquí la cosa ya cambia. Aquí la cosa ya cambia. Bueno, vamos a hablar del gasóleo, vamos a hablar de los peajes, que a muchos autónomos y empresas los han puesto las orellas de punta, como habitualmente diem, como les han llamado la atención y es una preocupación, y porque hoy precisamente daremos una buena noticia a todos los oyentes de COPE Cataluña, y para darla tenemos aquí con nosotros a Arianda López, que es directora general de Área Jurídica Global. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buen día. Muchas gracias por invitarme.
Además, en redes sociales conocida como Abogada Spain.
Eso es, Abogada Spain.
Bueno, además, los seguidores te están subiendo como la espuma, ¿no?
Hombre, cuando ayudas a la gente es inevitable, ¿no? Que como se suele decir, el boca a oreja vaya adelante, como aquí en COPE. Seguro que esta entrevista ya verás cómo va a ayudar a muchísimas familias.
Pues así, hoy precisamente me estabas comentando además antes que ibas a compartir con nosotros la historia de Marta. Una historia que creo que merece ser escuchada. Marta, camionera, autónoma, que llegó a acumular 148.000 euros entre tarjeta diésel y el leasing de su camión. Y hoy, deuda cero. ¿Esto cómo se consigue?
Verás, cuando eres camionero es muy típico tener deudas con gasolineras. Es algo súper cotidiano que, de hecho, si las gasolineras no fiaran de alguna manera, no podrían llegar a fin de mes todos estos camioneros, a pesar de que puedan tener sueldos altos y lleguen a fin de mes en sus casas. Y una deuda de 148.000 euros no es tan alta, sé que es una cantidad espectacularmente alta, pero para alguien que es autónomo o que tiene un negocio, ¿cuántísimos autónomos en la ciudad de Barcelona tenemos que sin una línea de crédito o sin una tarjeta de crédito no podrían llegar a fin de mes? Son la gran mayoría. De hecho, no hay casi nadie, ¿no?, que no tenga financiación a fecha de hoy. Cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos deuda y quizás un mes, por el motivo que sea, no llegamos al mismo nivel de ingresos porque nos hemos puesto enfermos, porque tenemos un trabajador de baja, porque no ha sido tan buen mes, un tema de publicidad, vacaciones, lo que sea, claro, nos encontramos en un punto en el que no podemos pagar al banco, tampoco nos podemos pagar la nómina, las deudas siguen llegando,
claro.
El efecto bola de nieve, ¿no?, que se suele decir.
Uh-huh.
Y los oyentes de COPE tienen que saber que si alguien se encuentra en esta situación, sea empresario o no, puede poner fin a esta bola de nieve. La podemos explotar, por decirlo de
se puede controlar, ¿eh? Que no siga creciendo como mínimo y sí disminuyendo la bola de nieve, ¿no?
Eso es.
Sería eso. Y esto se puede... Hablamos ahora del camión, de la camionera de Marta, uh-huh, en este caso. ¿Pero puede acogerse cualquier autónomo?
Sí, cualquier autónomo puede cancelar sus deudas. Lo que hicimos con Marta es coger estos 148.000 euros y en cuestión de meses dejarlo a cero. Deuda cero para que pudiera llegar a fin de mes sin problemas, siguiendo trabajando y manteniendo el camión.
¿Y cómo esta ley es tan desconocida aún?
Supongo que no interesa, ¿no? Tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, voy hasta el cuello y cuando voy a Hacienda llorando porque ya no puedo más, intentando buscar un aplazamiento, nadie me da estas opciones. Bueno, pues para eso estamos los abogados, ¿no?, privados, que con nuestro capital privado también difundimos como podemos el conocimiento de esta ley para que cuantas más familias mejor puedan conocerla y cancelar todas sus deudas.
Bueno, además hay una buena noticia también, que si ahora mismo estás escuchando esto y dices, ostras, pues quiero saber de qué va el tema, voy a hablar con Área Jurídica Global, pues la primera asesoría sobre deudas en Área Jurídica Global es 100% gratuita. Será así, ¿verdad,
Arianda? Eso es, solo para los oyentes de COPE. Es un detallito que queríamos tener con todos para que, bueno, pues genial, esta ley sea aún más accesible. Aparte de darla a conocer, también la haremos accesible para todo el mundo.
Oye, Arianda, ¿cuánto tarda aproximadamente un proceso así?
Es muy relativo porque siempre va a depender del juzgado que nos toque. Pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos casos de 20 días, tenemos casos de 2 meses, tenemos casos de 9 meses, incluso de un añito. Lo normal son unos 6-9 meses. Eso sería como el promedio, pero para que veas que en días, en menos de un mes,
caray,
se puede llegar a conseguir la cancelación.
¿Os imagináis tener una deuda de 150.000 euros y pagar en pequeños plazos, en, yo que sé, 5 euros al mes, o sencillamente que se anule la deuda? Ya no solamente es la mochila económica que te quitas de encima, sino la salud mental que ganas, porque las consecuencias de estas situaciones suelen ser muy duras, Arianda,
en este caso.
Así que seguramente igual hay gente que quiere ya ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo lo pueden hacer para hablar con Área Jurídica?
Tenemos muchas vías. Una podría ser nuestra página web, areajuridicaglobal.com, o mediante un teléfono gratuito que hemos puesto a disposición de COPE, 900-730906. 900-730906.
O la web, areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Y repito el teléfono, 900-730-906. Insisto, la web, areajuridicaglobal.com, en este caso, ¿eh? Ariadna, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por estas explicaciones.
A vosotros por invitarnos y nos vemos en la próxima.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries a dos quarts de dues del migdia. Bé, passen 30 segons de dos quarts de dues del migdia. Anem una mica, hem de posar en hora el rellotge en aquest cas, així que no és punt puntual, però bé, aquí estem. Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Anem a fer un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Cosa i seré ràpid perquè novetats no hi ha gaires en qüestions de temps. Sol. Aquesta tarda ens espera a tot el territori català sol, algun núvol despistat. Bàsicament per Costa Daurada, algú per la selva, la Vall d'Aran, però poca cosa. Vull dir, no s'espera cap mena de pluja. I això sí, les temperatures a l'alça, normalitzant-se pel que tocaria de l'època. Demà dijous pel matí ens aixecarem amb més núvols, un augment de la nuvolositat, si no es descarta algun ruixat cap a la Catalunya central, cap al Bages, cap a l'Anoia. Per aquesta zona no es descarta algun plogim, però i les temperatures, sobretot la mínima, també augmentarà. És bàsicament la fotografia que tenim de cara a les properes hores. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix, retencions, sobretot a la B23, a Molins de Rei, en sentit nord, cap a Barcelona, amb pràcticament 2 quilòmetres de cua per la varia d'un vehicle. A banda d'això, també hi ha tallada la C13 a Talarn, anant amb dos sentits a la marxa, bueno, a causa d'un accident. Després també a la C32 tenim algunes circulacions amb congestió entre Esplugues de Llobregat i Cornellà, en sentit nord, cap a Barcelona, amb talls que poden arribar als 3 quilòmetres aproximadament. També a la C33, a causa de la varia d'un vehicle, trobem a Mollà Mollet del Vallès algunes retencions puntuals en sentit sud amb un carril tallat i també retencions, però molt mínimes, amb un carril tallat a la Nacional 260 a l'altura de Riudaura en sentit Ripoll a causa de l'avaria d'un vehicle. I això, companys, és el que tenim més destacat fins ara des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Lorena, que tinguis una molt bona tarda. Cuida't.
Igualment, companys.
L'actualitat esportiva, m'encibeu del José Luis Gil. Hola, José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Doncs bé, com està el tema Barça? Com va? Perquè han respost, crec, els jugadors, aquella una frase que... Apa, que no estàs tirant la frase de los egos maten los... triunfos eren o...?
Els egos maten a l'èxit.
Ah, això.
És el que va dir Hansi Flick després del partit del Barça al camp del Rayo Vallecano, i com que afortunadament els jugadors del Barça estan concentrats, alguns, amb la selecció espanyola, doncs qui més qui menys hem pogut aprofitar per preguntar a jugadors del Barça quina perspectiva o quina reacció o què li provoca aquesta frase de Hansi Flick: els egos maten a l'èxit. Hi ha barcelonistes i no barcelonistes que pensen que aquesta indirecta de Hansi Flick portava implícit el nom de Lamine Yamal. Pregunta a Lamine Yamal dels companys de Televisió Espanyola sobre aquesta frase de Hansi Flick: els egos maten a l'èxit. Resposta de l'extrem blaugrana.
Sí, es verdad que sale estar caliente. Al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y el ganar los 7 partidos.
Quelcom així com que la cosa no va com mi. Semblant, no?
No, home, no creus que s'està estirant molt aquesta història?
És que com que no hi ha futbol al cap de setmana...
Ah, vale, és que si fos un altre equip segurament això no estaria. Estem estirant una cosa que...
Com que no hi ha futbol al cap de setmana, doncs d'alguna cosa hem de parlar, i el que tenim en clau blaugrana fresc ara mateix en el, diguéssim, primer plànol de l'actualitat és A, la repercussió d'aquesta frase de Flick, i el fluix partit del Barça a Vallecas.
Sí.
No només de Lamine, de Lamine i de la resta, fluix partit del Barça a Vallecas. El millor, recordem, va ser Joan García, no ens oblidem d'això.
Sí, sí.
I l'altre plànol d'actualitat és el tema del camp, però com que el tema del camp més o menys està igual, doncs d'alguna cosa hem de parlar. I els companys de Mundo Deportivo han estat a la White i han parlat amb Fermín, que no havia dit ni asa ni bèstia mentre estava el run-run de si marxava al Chelsea o es quedava al Barça. Finalment s'ha quedat en el Barça i ens ha deixat als companys de Mundo Deportivo aquesta reacció a tot el que li ha passat en aquest mercat d'estiu i com ho ha viscut.
Es eso, es lo que he luchado siempre para estar aquí, para estar en el Barça. Y bueno, mi idea es seguir aquí y ya sabes que el fútbol nunca se sabe, hay cosas que tampoco dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido pues estar en el Barça.
Hay cosas que tampoco dependen de uno. Jo em pregunto per on va Fermín. Si va pels seus agents, si va perquè un traspàs de Fermín hagués solucionat el límit salarial del Barça i l'hagués posat automàticament en regla 1x1, sense necessitats d'avals. A què s'hauria de referir el jugador de Huelva quan ha dit coses que no dependen de uno?
Home, bàsicament jo ho entenc com ell entén que part és jugador, part és sentiment, però també part és un producte. És un producte que es pot canviar amb un altre equip per diners. No deixa de ser un negoci. Jo entenc també una mica per aquí.
I continuant amb les preguntes, em pregunto per què Fermín ha hagut d'esperar a arribar a la selecció espanyola per dir això i no ho va dir abans, quan el mercat estava obert i estàvem, vulguis que no, amb aquesta possibilitat de que Fermín...
Li van dir, oye, no pilles más de lo necesario, jo què sé.
No.
Que pugui passar, jo què sé.
Són preguntes que em faig.
Fa bé.
Del tema del camp, que ahir va parlar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va dir que el que prima, que vol que les obres s'acabin el més abans possible, però sense deixar de banda el tema de seguretat.
Evidentment.
I és que contínuament estem veient fotos i que realment se'ns fa difícil concebre que en un primer partit de futbol de manera immediata o propera en el temps puguin entrar 27.000 persones a l'Spotify Camp Nou. Jo no tinc ni idea d'obres ni de certificat final d'obra,
La impressió per les fotos...
Però el és... sentit comú... El sentit comú...
Si eso, ya voy.
Ja, si eso...
M'espero.
Cuidadín. Ja, si eso, cuidadín.
Ja, si eso, m'espero.
Bueno, de la resta de l'actualitat del futbol, que Espanya ja està a Bulgària, comencem, recordem, la fase de classificació pel Mundial, demà contra Bulgària, diumenge contra Turquia. Anem a veure qui acompanya Luis de la Fuente aquesta tarda en la roda de premsa prèvia. A l'Espanyol, confirmat un amistós contra el Pau aquest divendres, l'equip francès, i d'altra banda, s'ha tancat l'acord entre acusació i advocacia perquè la condemna a aquest senyor que va anar a Cornellà Prat a insultar Iñaki Williams en aquell Espanyol Atlètic de Bilbao, doncs la cosa acaba amb un any de presó, que evidentment, com és pena inferior a 2 anys, no comporta l'ingrés en un centre penitenciari, i 2 anys sense entrar a qualsevol tipus de recinte esportiu. El Girona van operar satisfactòriament ahir Juan Carlos de la seva lesió al genoll esquerre. Avui els mitjans del Girona difonen les primeres imatges de Brian Hill entrenant amb la resta de la plantilla de Mitchell. I escolti, molt de poliesportiu, com tots aquests dies, eh? Presentació del Gran Premi d'Espanya de motociclisme. Alejandro Laguna ha anat cap allà, ens farà 5 cèntims. Ens hem complicat la vida a l'Eurobàsquet després de caure ahir,
ai,
lamentablement, ai, 67-63 contra Itàlia.
Ai, mare mia.
A l'Eurohockey sí que vam guanyar a Itàlia remuntant 3-1 i tanquem avui la fase de grups contra Portugal, i com sempre el Quique Iglesias amb l'última hora de la Vuelta Ciclista a Espanya.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda.
Igualment, avui tinc tarda llarga. O sigui,
llavors, a gaudir de la tarda llarga, home. Unes pastetes, un cafetó i apa, vamos tirando. I unos melindos pa sucar, bàsicament. O unes porres, en funció del que t'agradi més.
Una magdalena de Clàudia.
Molt bé. Ja sabeu que tots aquests titulars i aquestes xerrades que ens explicava el José Luis les podeu tornar a escoltar ampliades, aquests titulars i d'altres, Esports Cope, amb el Joan Ballori, com passin 5 minuts a les 3 de la tarda. Va, que de seguida parlarem de descans, del colchón de la Piquer. Una cosa és dormir i una altra descansar, que són coses molt diferents. I després parlarem del bishing. Què és el bishing? Una qüestió que està pujant molt gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial. És una estafa, ja us ho avanço. Parlem de tot això de seguida aquí a migdia, Cope a Catalunya i Andorra. Però abans, parlem de la notícia Orange. I és que els darrers dies s'han registrat més de 115.000 atacs coordinats que han afectat a 13.500 pimes i autònoms de tot el món a través d'una aplicació que tots utilitzem diàriament, el correu electrònic, el mail. Per evitar caure en aquestes trampes, és molt important que les empreses adoptin una estratègia de ciberseguretat proactiva i que eduquin els seus treballadors perquè desconfiïn d'invitacions inesperades, fins i tot si aquestes es produeixen des de plataformas conegudas.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Mitch Día.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales, que igual ni has caído, no es, lo... Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el Colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo, ¿eh? Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra, y bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho. Es que
es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otra cara, otro humor.
He descansado.
Claro.
Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón, sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente. Y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso. Pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què és el vishing? A més, és una estafa, bàsicament. És una estafa, com tantes que acaben en ing, que li posen aquest nom, eh? No és que tot el que acabi en ing sigui una estafa, ni molt menys. No ho envio un missatge equivocat, no? Això sí, és un tipus d'estafa que està creixent gràcies a la intel·ligència artificial. I per què? Doncs parlem amb el senyor Bruno Pérez Juncà, que és divulgador de ciberseguretat i pèrit informàtic forense. Bruno, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, el dematí.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bruno. Vishing, amb B baixa. Una nova manera per treure't la pasta enganyant-te. Bàsicament és això.
Sí, efectivament, ho has dit molt bé. Aquestes terminologies que fem servir, aquest vishing, smishing i el phishing, el que estem explicant són els tres llocs per on et pot entrar l'estafa. ¿Vale? El phishing és el conegut que et vindrà per correu electrònic. Enviar un correu electrònic és gratuït, per això ho fan servir, per poder arribar a molta gent. L'smishing t'ho fan servir per a l'SMS, i el vishing et fan servir en veu. També atenció, perquè fan servir a vegades, combinen aquests dos. O sigui, et pot començar l'estafa a través d'un SMS, d'un smishing, i llavors et ve el vishing. El vishing és quan és una trucada de veu, Val? Uh-huh. Amb aquesta trucada de veu, el que et fa és, aquesta persona agafa, suplanta la identitat d'un altre, d'un banc, d'una empresa elèctrica, d'algú que ja tenen moltes dades. D'aquí la importància que sempre expliquem als experts en ciberseguretat, quan hi ha hagut aquestes filtracions de dades, com ara fa uns dies, que sabem que ha caigut Telefònica, que sabem que ha caigut Iberdrola, que sabem que ha caigut tothom, doncs ells amb aquestes dades, què fan? Fan agafar-te la confiança, perquè et truquen i et diuen, Witty, vostè és tal persona, sí, que té aquest número de compte, sí, que a més ho té en aquesta entitat, sí, que a més té això, o sigui, ja et guanya la confiança perquè clar, et coneixen. I a partir d'aquí, doncs, te miren d'entabanar perquè sempre volen dues coses, que ho has dit molt bé. Un, calés, o dos, dades, sobretot, claus, contrasenyes, pins, pucs, puquipuquis, el que sigui. Sí. Per tant, sempre ens hem d'estar alerta quan algú ens faci una trucada. Sí, en la que ens demanin dades o en la que ens vulguin calés, no, o sigui, no confiar. Els experts en ciberseguretat, què us diguem? Que ara la tendència en ciberseguretat és confiança zero. No et pots refiar de res, no et pots refiar de ningú. Si reps una trucada del banc, que t'expliqui el que tu vulguis, però no reaccionis, no facis res. T'esperes, sí? Tornes tu la trucada, sí? No el mateix número que t'ha trucat, no. Busques tu la teva entitat i, si no, l'endemà i ja està. Per què? Perquè una altra cosa que caracteritza aquestes estafes és la immediatesa. O sigui, s'ha de fer ja, és urgent. Sí. O sigui,
fotran... Pressionen, doncs, no? Fan una mena de pressió, en aquest cas.
Efectivament, efectivament. O sigui, malauradament, tota la gent que cau, i ho has dit molt bé també, de dir, o sigui, tots podem caure, i tots no som els mateixos ara mateix, com es diu ara, de bon dematí, que no has fet el cafè, que després, m'entens? Doncs aquí tothom, tots podem caure. Doncs com que tots podem caure, doncs justament és això. No hem de confiar amb res i amb ningú, i sobretot no ens hem de tabalar. És el més important, perquè justament és el que volen. Estem en una societat que de l'immediatesa, que volem tot fàcil, ràpid i bo. Doncs no, es agafa i es contrasta, i si no és avui, serà demà. Així de senzill.
Bé, en aquest cas, fins i tot, clar, primer, he de conèixer que habitualment el banc no et trucarà mai per demanar-te aquestes coses. Això ja ho diuen els propis bancs. Però ara, Bruno, s'està utilitzant noves eines, les eines de... com intel·ligència artificial s'està utilitzant també per aquest tipus d'estafes, no? Com s'utilitza?
Sí. Ara, la nova tendència és, justament fent servir aquesta trucada, la veu que sentiràs és la veu d'algú conegut teu. Val? O sigui,
ostres, que clar, fort, això. Això
sí,
és brutal.
Això ja, sí, però aquí, fixa't bé, per què? Perquè la veu és un identificador. Val? Ja no has d'anar amb el DNI i dir, oiga, jo m'identifico. No, les persones que coneixen, com t'identifiquen? Per la veu, justament. Doncs sentiràs la veu d'un pare, la veu d'un fill, sentiràs la veu d'algú conegut, sí, en la que la trucada és molt curta, i et dirà, escolta, que estic a l'aeroport, escolta, que acabo de tenir un accident, m'han deixat un telèfon, només et puc dir dues coses. Necessito que m'envies un bisum de 200 euros, és per un tema de la grua, ja t'ho explicaré després. Vinga, adéu, pum, i pengen. Ostres, tu has identificat aquesta persona, sí? I creus en el que t'està explicant, i tu ràpidament fas l'acció. Doncs no, ho sento molt. Has d'agafar, per qualsevol mitjà, has de mirar de contactar amb aquesta persona, comprovar sempre, a partir d'ara, has de fer un doble factor de verificació. Has de verificar la informació que et donen. No te la pots creure de res. Per què? Perquè justament això, ara t'estan fent servir aquestes intel·ligències artificials, i a partir d'aquí és que caurem tots, caurem com mosques. No. I sobretot la gent gran, per què? Perquè són gent de bona fe. El problema de la gent gran és que són de bona pasta, són bona gent, i tothom vol ajudar, i tothom... Doncs, fills meus, ho sento molt, estem en una societat que ens basàvem en la confiança, i ara, malauradament, hem d'estar en la desconfiança digital.
Però clar, Bruno, estava pensant que quan per doblar o per generar aquesta veu per l'intel·ligència artificial d'un fill, d'un pare, de qui sigui, s'ha de tenir una mostra, no? Aquesta mostra, d'on la poden agafar?
Aviam, és el que hem dit sempre. Quantes aplicacions d'aquestes gratuïtes feu servir per enviar missatgeria? Sí?
Ostres!
Que podeu enviar, que sí, podeu enviar sí, text, que podeu enviar... Guita, guita, és que això no es paga. Ja vau començar amb el CSMS, quan tothom es va passar al WhatsApp, per què sí. es va passar al WhatsApp?
Perquè era gratis.
Exacte, perquè els CSMS es valien pasta, i en canvi el WhatsApp, tu, això és gratis, això és gratis. Aquí tot és gratis, tot és gratis. Les comunicacions són gratuïtes, però que no, fill meu, que això no va així. Algú s'emporta aquesta gent, m'entens? Per tant, la nostra veu, i la teva veu te l'agafaré simplement fent-te una trucada, fent-te'm passar per vés a saber qui, et faré anar parlant, et faré anar explicant coses, i a poc a poc iré agafant-te la veu. És així de senzill, no hi ha més.
O sigui, doncs, quines estafes més currades, no? És a dir, que han de treure molta pasta per currar-s'ho tant, no?
Efectivament, és que el tema està aquí, és a dir, una vegada ja tens un patró i ja saps fer-ho, és que munten call centers, o sigui, ja ho fan en producció industrial. Mm-hmm. Per tant, doncs, és la nova manera de poder treure diners, i això, no us penseu que hi ha el típic nen de la caputxa ja amagat en un racó, no, són empreses, més que empreses, és el cibercrim organitzat, és el crim organitzat que ha invertit calés i justament veu que això li està funcionant i li està funcionant molt bé.
Doncs, senyor Bruno, escolta'm, ha estat tot un plaer parlar amb tu sobre ciberseguretat. Bruno Pérez Juncà, divulgador de ciberseguretat i perit informàtic forense, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes aquestes explicacions i advertències. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Salut.
Un plaer. Va, que de seguida parlarem del dia que és avui. Sabeu quin dia és avui? Després de parlar d'avui, que em deixaré una mica així, ostres, no es pot ser bona aquesta vida. Bé, avui dia 3 de setembre és el Dia Global de l'Adquisició de Talent. De seguida en parlem d'això amb la Marta González, aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Atenció a les ànimes viatgeres. Ha arribat el moment que estaves esperant. Amb les tarifes promocionals de Singapore Airlines podràs volar a destins màgics com Singapur, Bali, Phuket, Bangkok, Koh Hanoi, des de només 580 euros, taxes incloses. Reserva abans del 24 de setembre a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love
yourself. Avui és el Dia Global de l'Adquisició de Talent. Parlem d'això amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Hola Marta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bé, i tu? Moltes gràcies, ben trobat.
Gràcies. Escolta'm, què és això de l'adquisició del talent? Això va més cap a les empreses, suposo, no?
Sí, bueno, i també per tot, perquè el talent és important a la vida. A tu no t'agrada més tenir gent talentosa al costat?
Sí, però el talent, home, i tant, però el talento se hace o se nace o se hace?
Bueno, hi ha molts estudis...
Ja te l'estoy liando sí. Con estas preguntas.
No, és un potencial, un do que tenim nosaltres, les persones, per alguna cosa, o sigui, per l'habilitat de desenvolupar alguna cosa en general, no?
Uh-huh.
Llavors, què? Intervé la intel·ligència, que és la capacitat d'aprendre. O sigui, tu tens un talent que és, bueno, una habilitat per pintar, una habilitat per fer el teu programa, la teva veu, la teva forma de fer el programa, tot això és una habilitat que tu tens. Llavors, amb la intel·ligència, que és la capacitat d'aprendre que has après al llarg de la teva vida, cada vegada ho fas millor. Eh? I comprens i apliques el coneixement que tu vas adquirint durant la vida. A més de la sabidoria. Que la sabidoria què és? L'experiència. A l'ús, m'agrada molt la paraula aquesta, juicioso, això ho deia molt un cap que vaig tenir jo, del coneixement per prendre decisions encertades, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, pues, jo crec que el talent es pot desenvolupar, la intel·ligència es pot adquirir, i, bueno, i després pues, la sabidoria es desenvolupa a través de l'experiència. Llavors, bueno, això, la paraula, no ens enredarem aquí amb l'etimologia de la paraula, però, bueno, hi ha moltes definicions.
Vols dir a que més edat, més talent?
Clar.
Oh.
Sí, sí, sí. A més edat, home, tu vas aprenent. O sigui, si tu t'agrada, clar, si tu t'agrada aprendre i t'agrada pues, ser una persona que vas descobrint coses, a part de, pues, de llegir, de veure... Ara és veritat que cada vegada és més complicat, perquè tenim molta oferta de, pues, clar, de tecnologia. I abans, doncs, potser eren llibres, o eren cinema, o eren conferències. Ara la gent ho fa tot més a través de la tecnologia. Però, bueno, la tecnologia s'està demostrant que tampoc és la panacea, perquè ja has vist que amb els col·legis estan traient les pantalles i estan tornant els llibres de paper i a les llibretes de paper. O sigui que, bueno, tot això forma part de que el talent s'adquireix, doncs, així. Si hi ha una organització té talent, en tant en quant que el grup de persones siguin talentoses i, bueno, pues, siguin a nivell individual. Però, clar, si ho posen en comú, perquè la intel·ligència fa que tu volquis els teus coneixements en el projecte que estàs desenvolupant. Evidentment, ha d'haver-hi un bon rotllo, tot això, ja saps, tot això de les empreses, però, bueno, el talent és important. I el talent, pren molt protagonisme degut a la llei universal de l'aprenentatge, perquè degut a l'aprenentatge, clar, si no aprenem, no, nosaltres hem d'aprendre des de que naixem fins a que morim, perquè és un constant aprenentatge, no? És l'aprenentatge continu que es fa molt a les universitats, es fan molts cursos i molts postgrau, post, perquè hi ha moltes coses que la gent ha de continuar formant-se. Malgrat que tenim internet, tenim Google, però això no és suficient, hem de tenir un altre, algo més sòlid. Llavors, bueno, doncs el disseny universal de l'aprenentatge, el DUA, que és una cosa que es va crear fa molts anys, doncs fa un enfoc pedagògic de que els entorns educatius siguin flexibles, accessibles i inclusius, que és el que nosaltres ara estem buscant, no? La inclusió. És que la inclusió, aquesta paraula, també l'escoltem moltíssim.
I tant, darrerament és...
Pues és una manera de ser talentós, és incloure a tothom. Pues el que sàpiga més, el que sàpiga menys, el que sàpiga tenir una habilitat per fer una cosa o altra, etc. I, bueno, hi ha diversos tipus de talent, que no ens dona temps, ja.
Sí, jo tinc el talent de quan arriba l'hora he de dir-te adéu, Marta. Escolta, moltes gràcies. Una abraçada forta. Pues un tema interessant. La setmana que ve continuem parlant de talent, perquè ens queden moltes coses, eh?
Sí, perfecte, perquè tinc molta documentació, si vols, perquè parlem la segona part.
No, moltes gràcies, Marta, cuida't.
A tu, una abraçada. Adéu.
I a més perquè hi ha persones que creuen que tenen talent, seria una altra cosa també a parlar, eh? Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, rebint la salutació del que els hi ha parlat a molt de gust, José Miguel Cruz.